Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 29 d'octubre del 2023. Falta res, un quart d'hora amb el comptat perquè surti el sol per Cadaqués, perquè ja hem estrenat l'horari d'hivern aquesta matinada. A les 3 han tornat a ser les 2, això vol dir que ens hem llevat una miqueta més tard, tot i que a aquesta hora del matí, insisteixo, sortirà el sol abans. Això també vol dir, òbviament, que es pondrà també abans, a l'entorn de les 6 de la tarda, avui al Canà, l'altra punta del país. Per tant, se us han acabat ja també les tardes llargues de llum de sol. Bé, és un diumenge des del punt de vista meteorològic sense massa canvi respecte a ahir, em diu el Martí Oliveres, que tornarà a ser un dia amb moltes estones de sol, però que quedarà més enterbolit amb núvols prims. A la tarda el cel estarà nuvolat del Pirineu i a Ponent. Pot haver-hi algun plogim en aquella zona, però tampoc no gaire intens, amb un ambient una miqueta menys fresc a aquesta hora del matí, al migdia càlid de 18 a 23 graus. Obrim aquest diumenge, com dèiem, de canvi d'hora, la clàssica revisió de tots els rellotges a l'abast, començant pels estris electrònics per veure si han canviat sols o no, que això ja hauríem de tenir-ho clar. Revisió dels analògics, algun que decidim no tocar, perquè, bueno, en total, d'aquí 6 mesos tornarà a estar l'hora. Oficialment, hem entrat en horari d'hivern, que té com a definició bàsica aquestes tardes que s'escurcen, i la nit, recordem que seguirà guanyant-li minuts al dia fins a mitjans del desembre, durant 2 mesos més, per tant. Dia, per tant, de recol·locació horària, d'això en parlarem també avui amb el convidat que tindrem a partir de 11:15, Sergi Pàmies, que ens visita per xerrar del seu nou llibre, un altre cop èxit literari, que es diu A les dues seran les tres, avui que les tres han tornat a ser les dues. Amb ell també parlarem, òbviament, de futbol i del Barça, que ahir es van donar bona plantofada a Montjuïc contra el Real Madrid després de passar bona part del clàssic dominant el marcador amb el gol matiner de Gundogan. Al final va acabar caient 1-2 amb dues fuetades en els dos únics xuts de Jude Bellingham, ara mateix el jugador més efectiu i més inspirat d'Europa amb diferència. En parlarem també en temps de tertúlia. En un dia que ens hem llevat amb una notícia inesperada, que ara de seguida us ampliem, la mort a l'edat de 54 anys de Matthew Perry, el Chandler de la sèrie Friends, a qui han trobat mort al jacuzzi de casa seva aquesta matinada. Encara no hi ha detalls d'exactament què ha passat, però òbviament es tracta d'una de les icones televisives dels anys 90 i dels 2000, protagonista de la que probablement sigui la sitcom més exitosa de la història, i per altra banda una vida, com sabeu, marcada per una salut mental molt delicada, com va demostrar en la reunió dels actors de Friends ara fa un parell d'anys, on també hi va parlar, per cert, de la seva addicció de les drogues. Una icona dels 90, Matthew Perry, insistim que ha mort aquesta matinada a l'edat de 54 anys. De tot plegat en parlarem en un dia que també farem basar de les sorpreses, embalat amb mossèn Nin, vindrà Llucia Ramis i Carlos Tanon, i mica en mica ens acostarem a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Nilsen Martí, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que us dèiem ara mateix, el dia comença amb la notícia colpidora de l'àmbit de l'entreteniment i de la cultura, la mort d'una de les cares protagonistes de la sèrie Friends, Matthew Perry, o el que és el mateix, Chandler.
Okay, I'm gonna go to the bathroom. Will you watch my phone?
Money, you just take it with you.
Hey, we haven't been on a second date. She needs to hear me pee.
El seu representant l'ha trobat mort, Neil, aquesta matinada en un jacuzzi de casa seva a Los Angeles.
Sí, de moment no se saben les causes exactes de la mort, però segons la policia no hi havia senyals de cap fet delictiu. Ara caldrà practicar-li l'autòpsia. La vida de Perry va estar marcada pels seus problemes amb l'alcohol i les drogues. De fet, ell mateix va admetre en un llibre que va haver de lluitar amb l'addicció durant bona part de la sèrie, i fa menys d'un any, en una entrevista a la cadena ABC, afegia que li costava molt de veure's a si mateix en aquella època.
It's very hard to...
És molt dur de veure això, perquè d'alguna manera sento molta pena per aquell noi, perquè és un noi molt jove i fora de control.
i sóc jo. No sabia què m'estava passant. Pesava 70 quilos. De cop vaig baixar a 58. Em sap molt greu pel noi que era. Estava passant per massa coses i no les entenia. Per això ho sento molt i estic molt agraït de no ser més allò.
Vida, Raymond.
La notícia ha conmocionat als Estats Units, especialment al món de la televisió. Companys de repartiment i altres col·legues de professió li han dedicat ja algunes paraules. És, per exemple, el cas de l'actriu Maggie Wheeler, que feia de nòvia d'ella a Friends. A xarxes ha destacat l'alegria que va portar a tanta gent.
Haurem de parlar-ne al llarg del matí, també. Insistim, una de les notícies d'impacte del dia, la mort de Matthew Perry, el Chandler de Friends, aquesta matinada a Los Angeles. Una matinada en què continua sent protagonista també la guerra al Pròxim Orient, els bombardejos contra Gaza, que han continuat després que Israel ha confirmat que ja ha començat l'ofensiva terrestre.
Ciutadans d'Israel, ahir al vespre les nostres forces terrestres van entrar a les portes de Gaza a l'entrada del baluard del mal. Aquesta és la segona fase de la guerra i els nostres objectius són clars: la destrucció de les capacitats militars governamentals de Hamas per portar el segrestat a casa.
Així ho anunciava al vespre el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que avisa que aquesta serà una guerra llarga i difícil que es podria cronificar no només mesos sinó fins i tot anys. Un dia després, l'exèrcit israelià, que continua desplegat aquesta hora dins la franja de Gaza. Sapiguem-ne l'última hora amb el corresponsal de RAC1 a Israel, des de Jerusalem, Saleh Mergi, bon dia.
Bon dia. A l'anomenada nova fase de la guerra contra el grup islamista Hamas, Israel combina bombardejos bàsicament contra túnels i ampliació de supressions terrestres. Els soldats es troben avui una mica més a l'interior, al nord de la franja de Gaza, que fa dos dies, encara que no es tracta encara de la massiva ofensiva terrestre anunciada. El cap militar, Herzi Halevi, ha afirmat que l'operació per terra és necessària per assolir els objectius, que diu són el desmantellament de Hamas, la seguretat de les fronteres i l'alliberament de segrestats de Gaza. Ara per ara, i més enllà dels motius operatius, sembla que només la pressió de les famílies dels 230 segrestats pot evitar la invasió. El líder de Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, ha advertit que Hamas alliberarà segrestats només a canvi dels presos palestins a les presons israelianes. Ho ha dit a les primeres reaccions seves després de l'atac de Hamas que va provocar la guerra més sagnant entre Israel i Gaza. I d'altra banda, segons mitjans palestins, el servei de telefonia i comunicació està tornant de forma gradual a la franja de Gaza.
Gràcies, Saleh Mergi. Efectivament, s'ha començat a recuperar aquesta connexió telefònica, Aurora Rodríguez, i la d'internet, després que divendres sabeu que les comunicacions van quedar absolutament tallades.
Sí, l'apagada va deixar la franja completament aïllada mentre es produïa aquest atac més dur que hi ha hagut per part d'Israel des de l'inici de la guerra. Això va provocar de nou la indignació de l'Organització Mundial de la Salut, que denuncia que els sanitaris no poden atendre els ferits. La situació continua sent dramàtica a la franja. Segons un informe dels Estats Units, hi ha 31.000 nadons en perill de mort i, a més, el consum d'aigua salabrosa podria posar en risc milers de vides. Sobre les comunicacions, a més, ahir el magnat Elon Musk va anunciar que permetrà que les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny a Gaza puguin utilitzar el seu sistema de satèl·lits, que compta amb més de 4.000 aparells. Musk ho va anunciar després que la congressista Alexandra Ocasio-Cortez denunciés aquesta desconnexió de Gaza.
I amb l'augment de la intensitat dels atacs d'Israel s'han repetit també les crides internacionals perquè hi hagi un alto el foc.
Ahir ho van demanar països com Egipte i Rússia, mentre la Unió Europea alertava que la situació actual va contra el dret internacional. També pujava el to contra Tel Aviv, Turquia, en una manifestació en suport a Palestina que va organitzar el govern turc. El president Recep Tayyip Erdogan prometia que exposarà al món els crims de guerra d'Israel.
Israel, et declararem com un criminal de guerra al món. El que s'està fent a Gaza no és defensa, sinó una matança oberta i menyspreable. Aquesta posició decidida i fidel que mostren els habitants de Gaza s'escriurà a la història com una gloriosa èpica de resistència.
Aquest discurs que va fer davant de 100.000 persones Erdogan també va carregar contra Europa i els Estats Units per donar suport a Israel en un dia que va haver-hi, per cert, mobilitzacions en diversos punts en suport a Palestina, entre ells també a Barcelona. Això en un matí de diumenge avui en què Valtònyc arribarà a Mallorca, on l'han de rebre amics i familiars després que ahir a aquesta hora anuncies per sorpresa que torna a casa. I al vespre va entrar en cotxe a Catalunya per l'AP7, ha fet nit a Catalunya i ja és a l'aeroport del Prat per volar cap a casa seva. Des de l'aeroport, Marina Arbós, bon dia.
Bon dia. Fa pocs minuts, Valtònic ha arribat aquí a la terminal 1 de l'aeroport del Prat i ja ha passat el control de seguretat. Ho ha fet per un accés que no és pel que passa tothom i que és més ràpid de l'habitual. Ha arribat acompanyat de dues persones adultes i d'un infant i d'equipatge només duia una motxilla. L'avió en què viatjarà el raper mallorquí s'ha d'enlairar a un quart i mig de nou i ha d'aterrar a les 9 i 10 minuts a l'aeroport de Palma. Allà es preveu que el rebi un grup d'amics i coneguts. De fet, a partir de les 11 a Sineu, una localitat del centre de Mallorca, es farà un acte d'homenatge pel seu retorn i per celebrar que la condemna de 3 anys i mig de presó per injúries a la corona ja ha prescrit. Concretament, la trobada serà a la plaça Esfossar.
Gràcies, Marina. Mentrestant, aquest retorn en cotxe de Valtònic cap a Catalunya que es produïa mentre a Madrid Pedro Sánchez es mullava ja clarament a favor de l'amnistia. Davant els líders territorials del PSOE, Sánchez en va fer una defensa contundent.
Catalunya està lista per al reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Paraules de Sánchez que avui, segons la premsa, donen per fet ja que el camí cap a la investidura està pràcticament desbrossat. Sánchez, per cert, que va reconèixer que la seva intenció no era fer ara l'amnistia i que és el resultat, òbviament, de les eleccions del 23 de juliol que li obliguen a fer aquest pas.
Amb aquestes circumstàncies, Sánchez diu que calia fer de la necessitat virtut per poder repetir el govern de coalició. El Comitè Federal dels Socialistes va donar el seu suport pràcticament unànim a Sánchez amb l'única veu discordant del manxec Emiliano García Page, que no sortia gens content de la reunió.
Esta capacidad de adaptarnos a las circunstancias seguramente nos hace encontrarnos dentro de poco con una opinión muy contraria, ¿no?
A partir de demà, per tant, la militància del PSOE que podrà votar en una consulta si dona suport a la direcció socialista en els pactes que faci ara per arribar a la investidura. En els articles d'anàlisi dels diaris, avui Víctor Vives es repeteix la frase «Ja no hi ha marxa enrere».
Sí, Lola García escriu a La Vanguardia que la llei d'amnistia està redactada. Finalment s'ha descartat la referència a Catalunya com a minoria nacional i el principal escull és la figura d'un mediador que Puigdemont exigeix. El País, Carlos Cué, coincideix que el pas de Sánchez està negociat i meditat. Fins i tot s'ha parlat, com també apunta la Lola, d'una possible foto entre Puigdemont i un representant del PSOE, possiblement Santos Cerdán. L'Ara reconeix la valentia de Sánchez, fa l'efecte, diu que només s'ha tirat a la piscina quan s'ha convençut que les bases socialistes estan disposades a acceptar l'amnistia. En canvi, l'ABC sosté que Sánchez menys té la militància en plantejar una consulta sense haver explicat les negociacions ni esmentar l'anunciat la paraula amnistia. Segons la Razón, l'argument de fer de la necessitat virtut és una reflexió terrible d'un president espanyol que actua contra la Constitució. I el Mundo també s'agafa aquesta frase per parlar d'un retorçament de la realpolítica, que acusa Sánchez d'haver formulat la seva pròpia declaració unilateral d'independència.
2:30 i un quart de vuit, i en esports el Barça perd el clàssic dels Rolling Stones, queda a 4 punts a distància del Madrid i del Girona, que són colíders amb 28, els Blaugrana, que es van avançar amb un gol molt d'hora de Gundogan, i malgrat el domini bona part del partit, Bellingham va acabar decantant la balança amb un doblet.
El Barça va ser molt superior a la primera part, es va avançar al minut 6 amb gol de Gundogan, Fermín podria haver fet el segon en una rematada que es va estavellar al pal, i ni Gil Manzano la gespa ni Quadra Fernández al VAR van veure penal en una agafada molt clara de Tchouaméni i Araujo en un corner just abans del descans. El panorama va canviar a la segona amb un Madrid més agressiu i un Barça mig adormit que va veure com dos gols de Jude Bellingham, que n'ha fet 10 ja i és el pitxitxi de la Lliga, que capgiraven el marcador per donar la victòria als blancs. Segons l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, un resultat injust.
Una pena, crec que és un partit desgraciat per part nostra, no? Perquè crec que hem merescut molt més. Sincerament, des de la meva posició, crec que és injust la victòria del Madrid avui. Crec que l'equip en el joc hem fet un pas endavant, hem tingut personalitat, hem estat bé. Una pena, perquè crec que hem fet molt més, fins i tot per guanyar el partit.
La Lliga va detectar insults racistes a Vinícius quan el brasiler del Madrid va ser substituït i en busca el responsable en col·laboració amb el Barça i amb els Mossos d'Esquadra per denunciar-lo. També va perdre ahir l'Espanyol 2-0 a Gijón contra l'Sporting i és a punt de començar la cursa de Moto2 del Gran Premi de Tailàndia, en què Pedro Acosta es pot proclamar campió del món si guanya i Toni Arbolino no acaba entre els 9 primers.
D'aquí a un minut arribarem a un quart de vuit i pel que fa al temps, Martí Oliveres, que ens expliques?
Doncs un diumenge molt semblant al dissabte, això vol dir que parlarem bàsicament de sol, però un cel cada cop més enterbolit, amb bandes de núvols prims, núvols mitjans, que el deixaran mig ennuvolat en molts casos, i més tapat cap a ponent, Pirineu de Lleida a la tarda, amb algun plogim o gotellada. L'ambient menys fred que ahir i al migdia notarem un punt més càlid.
Un minut i un quart de vuit.
Ara a Carrefour i Carrefour Ponés, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% per les properes compres. Només fins al 31 d'octubre. Carrefour.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Totes les ocasions poden ser especials i Gourmet La Vanguardia et porta Catànies per celebrar. Les autèntiques Catànies Courier i la nova col·lecció amb Catànies de llimona, crema catalana i sal de l'Himàlaia. Una ampolla de cava Gala de Vallformosa i tres estots Catànies valorats en 69 euros, ara per només 49. Compra-ho a gourmetlavanguardia.com i prepara't per celebrar.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis Encias. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
12.780. 1, 2, 7, 8, 0. De la sèrie 27, 0, 2, 7.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Tots som 1. Ràdio Memòria.
Vinga, obrim el Ràdio Memòria amb l'Edu de Batlle. Què tal, Edu? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Recuperem moments de gairebé un segle de la ràdio a Catalunya. Avui què recordem?
Doncs fa 15 dies parlàvem d'Encarna Sánchez, Encarna de Noche, a la COPE. Bé, escolteu això que hem trobat a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de l'Autònoma. Any 1986, una entrevista que feia Encarna Sánchez al Premi Nobel Severo Ochoa. Que uns anys abans, uns mesos abans, havia perdut la seva dona, Carmen Cobian, d'un infart. Compta el moment de ràdio. Encarna Sánchez entrevista Severo Ochoa.
Siempre que hablo con usted, cuando pronuncia el nombre de Carmen, le tiembla la voz, ¿se da cuenta?
Sí.
Usted tan seguro, tan firme, tan como una roca, de pronto se viene abajo como un bebé. Y le tiembla su voz.
Es que me falta lo que decía firme y seguro.
¿Tanto la amaba?
Enormemente.
¿Tanto le dio esa mujer, profesor?
Más de lo que podría describir.
Un hombre tan importante por su obra, tan importante por el reconocimiento y la consideración del mundo entero. ¿Qué espera de la vida? ¿Tiene ilusiones también como cuando era un niño?
Ya no. Ya no. Ya no espero nada.
¿Por qué?
¿Qué quiere que espere a mi edad? Y habiendo perdido a mi compañera.
¿Cómo era aquella mujer de la que decían los que la conocían que era un ser maravilloso? ¿Cómo era? ¿Cómo era Carmen?
Era bella y enormemente inteligente. sumamente crítica, pero con una inteligencia extraordinaria. Supo conducirme en la vida como ella quiso conducirme y me hizo hacer lo que hice.
Doncs extraordinari moment el de la Encarna amb Severo Ochoa. Hem de dir que a mi m'ha sorprès la música, perquè sí, és la cançó de Lady Gaga, no?
Sí, és el Shallow de Ha nascut una estrella, de, sí, que és un tall molt més recent, molt anterior al 86,
clar,
i que li van posar de fons, perquè el tall està estret d'un programa de record que va fer la COPE fa uns pocs anys.
Van afegir-li la música al darrere.
Exacte, van afegir aquest Shallow amb guitarra.
No li treu cap mèrit tampoc a l'entrevista, que per cert Encarna apreta bastant a Severo Ochoa, però en fi, li treu un moment de ràdio bastant extraordinari. Gràcies, Edu.
Adeu.
Tots Sants. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com cada dissabte i diumenge fem Tots Sants, i ja sabeu, felicitem un dels sants o santes del dia, i aprofitem també per felicitar tota aquella gent que tenen noms que no són al santoral. Avui és diumenge 29 d'octubre, a qui hem de felicitar?
Doncs avui és dia gros a Girona, perquè se celebra Sant Narcís, el sant patró de la ciutat. Les primeres proves documentades del seu culte a Girona daten del segle XI. Segur que l'audiència coneixerà la llegenda de per què a la imatge de Sant Narcís apareixen mosques. I és que a finals del segle XIII els francesos assetjaven Girona i en profanar el sepulcre de Sant Narcís, de dins van sortir mosques que van picar només els francesos.
Mm.
Van morir 20.000 soldats i 4.000 cavalls. Un fet que es va produir i es va repetir en altres setges de la ciutat, sempre amb els francesos com a víctimes de les mosques. És curiós, eh?
Sí, sí.
Per cert, el nom prové del grec Narcissos, que a la seva vegada prové de Narqué, que vol dir somni.
I quants narcis hi ha a Catalunya, Blai?
Doncs hi ha gairebé 1.800.
Déu-n'hi-do.
Com podreu imaginar, més de la meitat estan concentrats a la província de Girona, especialment el gironès i el Baix Empordà. És un nom, però, que ha anat a la baixa, amb el pas dels anys, assolint el seu pic màxim a la dècada dels 60. Desgraciadament, l'any 2022 no ens consta cap narcís a Catalunya.
Oh, l'any passat no va néixer cap narcís.
Cap ni un.
Veurem si ho han millorat aquest 2023. Va, i un nom que no sigui el santoral.
Doncs hem escollit un nom relacionat amb la ciutat de Girona, el d'una persona que hi va viure durant un temps, la cantant Sheryl Crow.
Uh-huh.
És una de les deesses del nostre estimat mossèn Nin. El nom de Sheryl és una variant del francès Cheryl, que vol dir estimada. És un nom relativament nou i que es va començar a posar al segle XX.
No, però ja no hi ha Cheryls a Catalunya, no?
Doncs són poquetes, però n'hi ha, Xavi.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Un total de 16, i curiosament, totes elles estan concentrades a la província de Barcelona.
Ah.
Cap d'elles està a Girona,
No va deixar seu pas,
no va deixar
Cheryl Crow, no va deixar empremta.
No.
Bé, doncs felicitats a tots els narcís que hi ha a Catalunya, que són ara que són fires de Girona, i encara que no tinguin sant, també la Cheryl. Gràcies, Blai.
A tu.
Ara és el torn de la nostra corresponsal de TikTok, Sandra Sotillo. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs d'un comentari que ha fet l'actor Jacob Elordi, conegut sobretot per la sèrie Eufòria, i que ara interpreta a l'Elvis Presley a la Priscilla, el biòpic dirigit per la Sofia Coppola. L'actor està fent promoció de la pel·lícula i en una entrevista al programa d'en Jimmy Fallon ha dit això.
Let's talk about Priscilla. You get to play Elvis Presley.
Yeah.
Growing up, were you an Elvis fan, or did you...
No, the most I knew of Elvis was in Lilo and Stitch. That kind of...
Yeah. En Jimmy li pregunta, quan és petit eres fan de l'Elvis? I diu que la primera vegada que va conèixer l'Elvis Presley va ser per aquesta escena de la pel·lícula de Disney, Lilo i Stitch.
Elvis Presley era un ciudadano modelo. He hecho una lista de sus aficiones para que practiques. Número uno, saber bailar. Vamos a la número dos.
Clar, penseu que en Jacob Elordi, que per cert té origen basc,
sí,
té un avi que és basc, va néixer a Austràlia l'any 97. 20 anys
no és,
després.
No, perdona, no el justifiquis. Els de saber qui és Elvis, no cal haver vist o no...
No, però no diu que no sàpiga, diu que la primera vegada saber de l'Elvis va ser amb la pel·lícula de Lilo i Stitch,
sí,
que va sortir l'any 2002. Vull dir, que tenies des del 97, 6-7 anys.
No serveix.
Bé, bona part de TikTok, que també és generació Z com en Jacob Elordi, s'han sentit identificats amb aquesta aproximació, no?, a una figura tan important de la història, i l'han aplaudit, doncs, per haver sigut sincer i no haver-se inventat una història que ho podria haver fet perfectament.
La gent de TikTok no sap qui és Elvis, eh?
Bé, o s'han enterat per Elvis per la Lilo i l'Stitch, no? No ho descartis, Xavi.
Que ja és una pel·lícula que té 20 anys, que igual ja és vella per la gent de TikTok.
Pues potser sí. Faltarà veure ara com surt el seu Elvis. De moment la pel·lícula s'estrena als Estats Units la setmana que ve, aquí encara no tenim data, doncs haurem d'esperar una mica més a veure-ho.
Mireia Carolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Va, que avui és 29 d'octubre, fem una reculada musical. Fins a quin dia 29 d'octubre?
Doncs reculem 25 anys, fins al 1998.
La va trobar a una sala mig buida,
buscant un somni, fugint del dolor, entrant pels ulls a sentir mil espurnes. Aquella història va canviar-li el món. Va perdre-ho tot.
No, no has dit 25 anys, oi?
Podria dir-ne 52, si vols.
No, no. No, 25 anys, Xavi, aquesta cançó.
És impressionant.
Sí, avui?
Sí, 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 sí. Avui fa 25 anys que es publicava, no la cançó, sinó tot el disc. Tot el disc, el nou, el disc nou del Sopa de Cabra. Un àlbum que inclou aquest tema, que és el Far del Sud i que és un dels més coneguts de la trajectòria musical del Sopa de Cabra. Nou era el novè disc de la banda i va ser un punt d'inflexió del grup que venia d'una etapa d'alts i baixos. Gerard Quintana i la resta de components van qualificar l'àlbum de positiu i llumí. Per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, que cada cop em omplo la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon i el seu record s'estima en ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida. Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguessis mirar. Donaria amor si poguessis parlar-me. Donaria tot si em pogués estimar. Surt del cine, sessió de nit, avui ja és l'últim dia.
RAC 1. El TV de bo és l'època més terrorífica de l'any. Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del TV de bo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tvdabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus. Un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge 29 d'octubre a les 3 i 3 de la tarda us portarem a Romanievi, a la ciutat del Pare Noel, amb el nou vol directe de Vueling des de Barcelona. Veniu?
A RAC1. Tots som 1. RAC1. Tots som 1.
I arribats a aquesta hora del matí, que és una hora entre intempestiva i plàcida, com sabeu, intempestiva per tots aquells que tot just encara estan tornant cap a casa seva després d'una llarga nit d'oci o de feina o del que impliqui tot plegat, i plàcida per aquells que just estan obrint un ull. Potser ja ho han fet, perquè estan una mica despistats amb el canvi d'horari. Ara mirareu per la finestra, veureu que ha sortit el sol i dieu, hosti, però la setmana passada, diumenge, aquesta hora no estava... És que hem canviat l'hora. Hem tornat en aquest escenari estrany, que és el canvi d'hora. I és aquest moment que nosaltres també aprofitem per desplaçar-nos, per ordenar una mica també el dia, desplaçar-nos a un raconet que ens encanta, que és un carrer empedrat dels pocs que queden a casa nostra, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions arquitectòniques que amaga en el seu interior una pila de meravelles. I allà, a la porta, sempre ens hi espera amb el rellotge ben col·locat i amb l'hora perfectament revisada, Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui?
Què tal, Xavi Bundó? Com estàs?
No, perquè el teu rellotge no falla mai.
Sí, no. A més, jo en tinc 3 o 4 distribuïts per tota la casa.
Ah, no pel carrer.
I llavors...
No, home. Un en el canell, no, un en la butxaca.
No.
Abans portaves, sempre
sí,
ho has dit,
sí,
aquells
sí,
que pengen.
En aquells temps de turbulenta i esborrejarrada joventut.
Cosa dels de cadena,
de rebel·lia,
no?
De dir, estic contra el món, portava un rellotge del segle XIX, que era una cosa molt pròpia de la
fantàstic,
meva persona.
Fantàstic. Feia soroll?
Sí, feia el tic-tac.
Tic-tac?
Sí, sí, sí.
És sorollós, eh?
Sí, sí, sí. Mm. Que és un soroll que a mi sempre m'ha fascinat molt, el tic-tac dels rellotges, eh? I ara, clar...
El tens encara?
Sí, clar, i tant.
Tens guardat, eh?
Sí, 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 tinc guardat, sí, sí. Però vaja, ja no...
Però ja has deixat enrere aquella rabiosa joventut. Sí, sí, hi ha qui penja samarretes dels Rolling Stones per recordar, en fi, aquelles èpoques, i tu has penjat el rellotge de tic-tac que portaves penjant.
Ja veus que molt revolucionari, no massa.
De cadena, sí, sí, sí. Bé, tu no falles mai amb l'horari, per això t'ho preguntava el tema de les hores,
sí,
perquè pot haver-hi algú encara despistat, però efectivament ja estem aquí a aquesta hora.
Correcte, i a més avui hem dormit una hora més,
sí,
no sé tu.
Sí, sí, jo també, home, evidentment.
Tu aprofites, eh?
Bueno, hi ha tota aquella gent que diu que no, els canvis d'hores ni es dorm més ni es dorm menys. Perdoneu, els que treballem al cap de setmana i ens devem a una determinada hora, sí, dormim una hora més o dormim una hora menys.
Però vaja, jo
ja entenc que som el percentatge petit de la població, em sap greu molestar-vos, però sí que ens afecta això.
Però jo m'he llevat a l'hora de sempre, gairebé, eh? Vull dir que...
Sí? Però a l'hora de sempre...
Ben d'hora.
Això sí,
que
això
no
sí,
ho diem per respecte als nostres oients. Vale? Vull dir que...
I a més a més és una setmana que coincideix amb això de la castanyada, el debat de Halloween, el de sempre... Però ara ja crec que s'ha constatat que, com que no s'hi pot combatre amb l'arribada d'aquest invent anglosaxó que és el Halloween, ara ja s'està imposant la idea que està del Castawin.
Correcte.
No? Com a concepte nou, com a lèxic nou.
Que no ho trobo malament, eh?
No, jo tampoc.
Perquè, home, és allò del divideix i vencerà,
ara...
doncs és això. Ja que no podem enfrontar-nos a una festa que, evidentment, no ens enganyem, ara entre tu i jo, les disfresses, les carbasses, home, és molt més interessant d'entrada, que no pas la castanyera i tot, i els panellets,
És però... que, a més a més, la castanyera està envellint perquè...
Clar.
No, fa molts anys que diem que mengem castanyes amb màniga curta, llavors, això, el canvi climàtic s'està emportant per davant la castanyada. Llavors, bueno, o et renoves, o...
O mors.
Sí.
Clar que sí. Doncs sí, nosaltres també celebrem a casa tot, tu també deus ser d'aquests, no? Vull dir que amb
tot
la canalla i tot això,
la
celebrar-ho tot, eh?
Teòricament, això m'ho va dir el gran antropòleg Manel Delgado, és celebrem tot el que puguem. Vull dir, tot el que sigui celebrable, perquè no ho hem de celebrar? No,
i
és
tant.
La nostra cultura. Sí, sí, és
clar
la, no...
que sí.
La nostra cultura ho és tot.
I
o sigui, l'any nou
sí,
xinès, l'any nou normal,
bueno,
l'any el Nadal, el Ramadà... Celebrem-ho tot. Sí, ja està. Sí, a tope.
Sí, sí.
Bé, anem per les cartes,
detecto
un cert rictus tens.
Hi ha poques cartes. Van arribant. Aquesta setmana han arribat dues més, i em sembla que anem fent.
Mira, farem una cosa. Aprofitem per tota aquesta gent que potser la setmana que ve, o que hi ha aprofitat aquest cap de setmana, potser... Han fet un cap de setmana molt llarg perquè la castanyada o Tots Sants és dimecres,
sí,
i que potser s'han anat uns dies, que ens escriguin, que segur que tindran uns minuts lliures i ho facin.
Mira, la primera carta és... Bueno, jo t'ensenyo el sobre,
sí,
ja la pots identificar.
Sí.
És el senyor de la cal·ligrafia impecable.
Enric Virgili. Amb un segell que és de les Fiestas Populares de València, les Falles.
Correcte. I és un sobre enviat que hem rebut aquí el 21 de setembre i que podem llegir el següent... Barcelona, 17 de setembre del 2023. Benvinguts a Bert i Xavi. Menys mal que els somnis, com va dir Calderón de la Barca, somnis són. I us dic això perquè avui, després de dinar, he fet una becaïna tot dormint la tele. De sobte, en el meu somni, ha sonat la sintonia de programa i una veu ha dit: estimats seguidors del programa El Basar de les Sorpreses i El Via Lliure, lamentem comunicar que, degut a un pluricó, s'ha fet realitat i aquest programa queda suspès de la nostra programació. Ho sentim molt i volem fer palès el nostre agraïment als seus creadors, Albert Berlegui i Xavi Bundó, així com tots els que ens han acompanyat al llarg de 7 temporades. I aquí m'he despertat, esglaiat, i he vingut corrents al despatx.
Eh?
I aquí em teniu, amb el pols tremolós per intentar, amb la meva carta, allunyar per sempre el fantasma del pluricó. Quan la llegiu, si us plau, envieu la meva crida a tots els oients i us ho faré a la meva família i amics. Escriviu cartes al programa. El basar, dalt del carreró empedrat, s'ha de continuar obrint cada diumenge a 7:45 del matí. El somni que he tingut ha estat només això, un malson. Una abraçada, Enric Virgili.
No ho havíem dit, això, però té raó el senyor Virgili, eh?
El què?
Ha dit un detall que no havíem revelat i que té raó.
Quin?
Que és dalt del carreró empedrat.
Ah?
Fa pujada.
Tens raó.
Mira, això és un detall que no havíem explicat.
I no acostumem a dir-ho,
això,
noi, eh?
I jo no sé, ara m'ha inquietat, eh? El carrer fa pujada.
Ostres, i com ho sabeu, això?
No ho sé. Ha dit dalt del carreró empedrat.
Hi ha una filtració? Estem parlant d'alguna filtració en aquest programa?
No ho sé.
Hi ha algun dels col·laboradors? On està aquest jurament?
No sóc jo.
Que...
Doncs, en fi, ens ha deixat sorpresa ara l'Enric Virgili.
Sí. I tant, i tant.
Missatge o carta enviada o rebuda el 21 de setembre. Va, anem per la segona.
La segona carta ens l'envia en Xavier Moreno des de Molins de Rei. I
molt
de dins
bé.
Extraiem també un sobre amb dos fulls manuscrits que diu el següent. Molins de Rei, 17 de setembre del 2023. Immers a la vigília del son, dubto si visc en dissabte o ben diumenge. La resposta es troba en els sons que sento de lluny des d'aquell aparell fantàstic. Pot tractar-se de les dolces rialles dels patateros o de la saviesa al basar, sempre ple de sorpreses. Són moments en els que arrenca el dia i en els que l'ànima navega entre el gaudi de la simple quotidianitat o el descobriment meravellós de les sorpreses amagades. Aquestes veus tenen el ritme del cap de setmana i indiquen que el dia comença de forma lenta i plàcida. No sé quants anys porto iniciant així aquests dies i pensant vegada rere vegada com m'agradaria escriure aquests fulls, posar-los dins un sobre, enganxar-li un segell i caminar tranquil·lament cap a la bústia. Per després, esperar que d'aquí a unes 3 setmanes o uns mesos, gaudint de la incertesa del temps, pugui sentir les meves pròpies paraules a través de les meravelloses i màgiques ones hertzianes i de la veu del nostre Beorlegui. I només em queda donar-vos les gràcies als patateros i als mestres de l'ordre de la B per fer-nos la vida encara una mica més feliç. Llarga vida al basar de les patates i a la tertúlia de les sorpreses. Xavier Moreno, quina carta més
fantàstic.
Maca des de Molins de Rei.
Moltes gràcies,
sí,
Xavier, per haver-te llançat després de tants anys i haver prolongat una mica més aquesta agonia, que és la d'anar llegint cartes que van arribant, perquè ara ja sí que jo crec que ja ens estem alliberant, ja no quedaran gaires, ja, i això s'acaba, això és així.
Pensa que el dia menys pensat sonarà una alarma?
No. Sisplau, que no torni a plorar, Tegui, sisplau. És un personatge que li tinc por. O sigui, ara aquests dies que això, Halloween i els,
sí,
i els, les pel·lícules de por, que si ara el terror de... Mira, Molins de Rei fan el festival.
És veritat.
Que és terror, sí, Molins,
sí, sí, sí.
Hi ha Sitges i tot això. El meu gran pànic cinematogràfic és Albert Ploretegui. Ha aparegut Ploretegui amb els seus llacrimals enormes. Bueno, va, doncs ajudeu-nos, que no arribi aquest moment, enviant cartes a l'adreça habitual del Via Lliure, al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, amb el compromís de sempre, llegir-les totes a l'antena i contestar-les per part del Beorlegui, una per una i de forma personal. Bé, anem cap a l'estacionament del Beorlegui Express.
Sí.
Passo per aquí, allà... Ah, sí.
Aha.
No l'has aparcat al mateix lloc, eh? Ves que últimament no hi havia lloc. Val.
No, perquè ara hem canviat de fet, això és demà passat,
sí,
però és, o sigui, ja l'he posat per terres a l'altra vorera. Saps que és,
sí,
d'aquells carrers,
sí, sí,
que del dia 1 al dia 15 s'ha d'aparcar una vorera i del dia 16 al 31, però mira, ja l'he aparcat a l'altra, perquè
sí,
clar,
sí,
llavors és aquells carrers aquells dies de transició que no saps si està en un cantó o un altre, eh? Vull dir que...
Bandera.
Bandera.
Aquesta és fàcil,
aquesta,
no?
És molt fàcil.
Ah,
em pensava
que
em
dius.
Vull dir que...
La bandera de les barres i de les estrelles.
Ah, efectivament. I avui marxem, a més, a Pomfret, que és una bonica població nord-americana de l'estat de Vermont, a Nova Anglaterra. Vermont, per entendre'ns, limita amb Massachusetts al sud, New Hampshire a l'est i Nova York a l'oest. I és un estat conegut, sobretot, per els seus productes làctics, les seves polítiques liberals i, especialment, pels seus extraordinaris paisatges, sobretot a la tardor. I d'això en parlem, perquè Pomfret, que és un petit poble de 1.000 habitants, envoltat de natura, ha hagut d'aplicar una política molt restrictiva de visites turístiques.
Ah, sí?
Ara t'ho explicaré. Té, agafa un jerseiet, perquè em sembla que allà,
sí?
Fa fred, i més aquestes hores.
Vale.
Vull dir que, sí, estàs a punt?
Sí.
Doncs apa, som-hi. Bé, no.
No, no.
Fa fresqueta.
Coi, posa jerseiet. Si és que estic amb les mans...
Xavi, home, escolta, però ets molt fredolic, tu, no?
No gens.
Però des que eres molt calorós, tu.
Ai, deixa'm. De veritat, jo havia portat una parca. O sigui, on és la parca? Un jerseiet de punt.
Escolta, posarem un nòrdic aquí al cotxe i llavors ja no hi haurà problemes aquests perquè cada setmana ens trobem el mateix.
I sí, tu clar, has vingut aquí amb la gorra i amb tot, t'has tapat el cap i tot, imagina't.
Vinc amb la gorra típica d'aquella de pensatori, del trapa del tiempo, saps aquella gorra que tapa les orelles?
És que és de matinada aquí, tu, vols que et digui?
Sí,
fa fred, fa fred. Bueno, on som?
Bueno, mira, estem a aquest poblet, a Pomfrit, un poblet, ja veus, envoltat de boscos, ocellets per tot arreu.
És bonic, eh?
Bueno, i ara espera, perquè ara estem de nit, però quan comença a sortir el sol, és un paisatge espectacular, perquè aquí els boscos es tenyeixen de grocs, de taronges, de marrons. A veure, en realitat, a tota la zona és d'una gran bellesa, especialment una granja construïda a principis del segle XVIII, que, evidentment, als Estats Units això és com parlar de l'era prehistòrica, i que, com no podia ser de cap altra manera, doncs ha hagut de patir la major de les plagues bíbliques d'aquest segle, que són youtubers, instagramers, tiktokers i mandangues semblants.
Tots els, tots els que són, en fi, tot aquest àmbit digital... que han vingut a fer-se fotos, o què?
Sí, clar, tothom va a fer-se fotos. Clar. Llavors és igual, no miraran res, eh? No miraran de passejar-se, no. Només per tapar amb la foto, penjar-la i ja està. Ja...
Et cauen bé, els influencers? Bert?
Xavi?
Bert?
Mira, jo quan em trobo amb aquestes coses sempre penso, o sigui, quan estic en aquest món que ja no em pertany, sempre penso en la frase de Sean Connery a Indiana Jones i l'última cruzada.
Quin era?
Hijo mío. Somos peregrinos en tierra de infieles. Doncs és això, eh? Perquè, a més, amb el hashtag Sleepy Hollow, fent referència a la famosa pel·lícula de Tim Burton i, evidentment, que remet al relat de Washington Irving, i que és el nom de la granja, tothom ha volgut anar-hi. I segons han explicat gent del poble, doncs clar, això s'ha acabat de convertir una mica com el mercat de Calaf.
Clar.
Hi ha centenars de cotxes que col·lapsen els accessos al poble, han fet els camins malbé, tiren deixalles i fins i tot hi ha gent que ha fet les seves necessitats en propietats privades.
És increïble, eh?
Clar, és que la gent ve de fora, ven els pixapins.
Sí, diguem-ne...
Com hauria de ser això? Three peers, no? Com seria?
Three peers.
Three peers, això mateix, three peers, eh? I clar, imagina't, diguem-ne, els danys que causen.
Sí, clar.
Bé, i les autoritats han decidit tancar les carreteres que porten aquesta granja durant la temporada alta de la tardor, que es troba entre el 23 de setembre i el passat 15 d'octubre, per tal de recuperar una mica la tranquil·litat. I és per això que avui et proposo un nou basar de les sorpreses, el que farà el número 323, que dedicarem a aquest lloc que ha estat el mal de cap de veïns de Pomfrit. Avui, doncs, la lletra G. La G de granja.
A veure, no totes les granges són com aquesta,
sí,
eh?
Sí.
Com la de Sleepy Hollow.
És que, a veure, jo diria que encara que és un concepte molt ample, que abraça moltes variants, quan parlem de granja per això, en el sentit més bàsic del terme, home, jo diria que ens ve aquesta música, que és el minuet de Boccherini, però també aquesta imatge, que és la que vam aprendre de petits.
Bueno, és com quan penses en casa i automàticament fas el dibuix infantil de la casa, que té aquella...
Bidimensional, a més, sí, eh? Vull dir que és una casa plana.
És una casa plana, potser, com en molt, amb una finestra arrodonida a dalt, que dius, però si no n'hi ha gaires que tinguin això.
I un caminet, no? I una xamaneia, eh?
La xamaneia, traiem fum blanc.
Ostres, aquells doncs... que no estem dotats per al dibuix, no passem d'aquí, eh? No passem de la caseta bidimensional, eh?
Doncs aquesta és la imatge infantil de la granja, no?
Correcte. És a dir, un lloc rural, idíl·lic, on hi ha un hortet amb quatre tomaqueres i quatre enciams, unes quantes gallines, un porquet, i al capvespre, mentre hi ha una magnífica posta de sol, la mestressa treu per la finestra de la cuina un pastís de poma acabat de fer perquè es refredi, eh? Vull dir que... Però tots sabem que això és un cliché, encara que originàriament, home, jo diria que devia ser això. La paraula granja, de fet, ve del llatí granica, és a dir, graner, i fa referència a la base de producció d'aliments, siguin de l'agricultura o la ramaderia. Es calcula que hi ha unes 570 milions d'explotacions grangeres al món, la majoria d'elles familiars, tot i que aquest concepte, que s'ha mantingut immutable durant segles, ha estat substituït per grans instal·lacions mecàniques que han obligat, evidentment, a tancar les petites.
Bueno, de fet, passa com passa amb tantes feines tradicionals que, i com molts negocis familiars, no?, que quan els descendents decideixen no continuar-ho, tot i que s'ha anat fent durant generacions, doncs allò tanca, o canvia de mans, o canvia completament.
I és una llàstima, eh?, perquè d'alguna manera o altra, cada vegada que tanca una granja d'aquestes familiars o petites, tens la sensació, la percepció que un trosset, un trencaclosques d'aquest vell món en vies d'extinció, accelera encara la seva desaparició, no?
Sí, sí.
Una granja, evidentment, no deixa de ser la base, doncs, de la producció d'aliments, i com es pot suposar, evidentment, té una història tan antiga com la humanitat.
agafat la càpsula del temps directament, eh?
Correcte.
Viatge enrere.
Viatge
enrere. S'acabo de veure tot, com a les pel·lícules, aquells rellotges que comencen a aparèixer en una mena de túnel, rellotges que van endavant i endarrere, i ens n'hem anat molt enrere, on hem anat?
Doncs mira, fa 12.000 anys, quan comença una mica l'anomenada revolució neolítica, quan es passa de societats caçadores-recolectores, el que nosaltres en petit dèiem les societats nòmades,
sí,
vale?
Sí.
A les societats assentades, que era allò, les sedentàries, vale? Però els testimonis que ens han arribat són molt més moderns. El 2015, per exemple, es van trobar restes de la que fins ara és la granja més antiga del món. Es troba a la zona de Rosh Hayain, a Israel, i es calcula que té 2.800 anys.
Déu meu.
I és una enorme construcció de 23 estances que va ser usada durant 600 anys. A mi és una cosa que em crida molt l'atenció, no? Les masies, les cases pairals, les granges, que sempre són antiquíssimes. I llavors, quan vaig a algun lloc d'aquests, sempre m'agrada imaginar la de generacions que han nascut, que han conviscut, la de naixements, la de morts, la de discussions, la de casaments, la de batejos, la que han passat tot aquí, no?
I fins i tot la pròpia estructura, no?, que ha anat modificant-se, creixent.
Canviant, alterant-se, creixent, disminuint, vull dir que... I aquí, clar, i en aquesta granja d'aquí d'Israel s'han trobat molts objectes que permeten conèixer com era la vida rural fa 28 segles. Monedes, peces de ceràmica, eines de camp... Amb el temps la construcció seria abandonada i algunes de les pedres de l'edifici serien reaprofitades per construir altres cases del voltant. Però no només les restes de granges ens proporcionen informació sobre com eren les granges a món antic. Hi ha un munt d'obres literàries que parlen del tema. Una de les més antigues, per cert, de les quals és de l'any 250 abans de Crist, per tant fa d'això 2.250 anys, d'un escriptor cartaginès que es deia Magó, que va escriure un tractat d'agricultura. Aquell primer concepte ha evolucionat molt i ara anomenem granja a llocs on es cultiven tota mena de coses. Vegem-ne algunes de ben peculiars.
Però peculiars de què? Si una granja és una granja.
Sí, a veure, en un principi el concepte granja té un component que ja està molt lligat amb els animals. Sí,
sí, clar.
No? Això d'entrada, eh? Però no només hi ha granges amb porquets, vaquetes i gallines.
Què vols dir?
També hi ha granges de grills.
Ai.
On se'n crien per tal que serveixin d'am a pescadors.
Que però no és el mateix lloc, no? No és
però
el
també s'anomena granja.
Sí, 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 sí.
O de serps verinoses,
va, home,
que es crien per extreure el verí i fabricar antídots. O granges d'elefants, del que interessa la seva femta, amb la que s'elabora el cafè marfil negre.
Què?
Sí, sí.
Hi ha un cafè fet de
femta d'elefant. Sí. I que, com es pot suposar, és caríssim.
No, no, clar, clar.
Que són aquelles coses que dius, a veure, com pot ser que de la caca d'un elefant
sí,
faci
sí,
un cafè
sí,
que, a més, sigui caríssim.
Sí,
eh?
Sí.
O fins i tot, i atenció, la saliva de salangana de niu blanc, que és un ocell d'Àsia, que amb la seva saliva fa una mena de pasta amb la que elabora els seus nius i que és molt apreciada aquesta pasta per elaborar un tipus de sopa oriental, que també és caríssim.
M'està fent fàstic,
dius,
Berlín, m'està fent una mica d'angúnia tot plegat,
No hem acabat encara.
Ah.
No hem acabat. Les granges més inquietants, però, són les de cadàvers.
Bueno, escolta'm.
Que sí, que sí. Centres científics, on s'estudia el procés de descomposició dels cossos humans.
Ah, humans, a més,
humans,
Cadàvers humans,
Humans, que deixen a la intempèrie i exposats a diversos factors i que pertanyen a gent que va donar els seus cossos a la ciència o que mai van ser reclamats.
I que passen a una granja.
Té un punt terrorífic, això, eh? És el punt de partida d'una sèrie d'aquestes de Netflix o de
tot,
no?
Vull podria dir ser que... perfectament, sí, sí.
De Corpse Farm,
sí,
per exemple,
sí,
no?
Sí,
vull
sí,
dir que...
Bueno, escolta'm, però...
Canviem de tema, va.
Sí, sisplau, podem una cosa més...
Sí, perquè, a més, no només...
Hem passat de la granja idíl·lica a cadàvers, eh? Jo no sé, de veritat.
Perquè no només allò que es cultiva pot ser inquietant. També els mateixos propietaris, els mateixos grangers. I si no, aboquem un quadre ben famós. American Gothic. Walking slow to the graveyard, I've lost everything I could lose. Now I've even lost my baby. Ara ja, immediatament, ens hem desplaçat a una granja diferent. Al mig oest, eh?
Clar, jo m'imagino, ja... O sigui, entre granja i ranxo, ja.
Sí.
Això ja és una altra cosa, però...
Aquelles furgonetes empolsegades...
Ara,
ara. Amb ratllades, que havien, bueno, havien conegut temps millors, evidentment.
Però és cert que la cosa aquesta del cowboy, al final, era un senyor que tenia vaques, no?
En fons, cowboy és això.
Era un vaquer.
La paraula cowboy és això, és un vaquer. El que passa que sola més l'amorós cowboy que no pas vaquer.
Ara, totalment, totalment.
No ens enganyem, no?
Què has dit, que era un quadre que es diu American Gothic?
És un quadre molt famós, fins i tot aquells que que no sigui
oficina de penjar-ho ara a Twitter.
És un quadre molt famós, el més famós, de fet, de Grant Wood, que va ser un pintor nord-americà que va viure a cavall entre els segles XIX i XX, i que té una obra on acostuma a reflectir la vida del mig oest nord-americà. I aquest quadre, pintat l'any 1930, ens mostra, ara segurament que us vindrà al cap, en primer pla, una parella de grangers de mitjana edat, ja comencen a ser una mica grans, de rostre seriós, molt seriós, que intenta reflectir la duresa de la vida de camp. Pels models que va utilitzar Wood, va utilitzar la seva germana Nan i el seu propi dentista. I l'estil de la pintura, home, doncs és curiós, però està inspirat en l'art flamenc del segle XV. L'obra es pot veure a l'Institut d'Art de Chicago i és un dels quadres més famosos d'art contemporani nord-americà.
No, conegudíssim.
Vull dir que, a més, s'acaba de convertir gairebé en una mena icona popular o pop.
No, i que fàcilment es pot reconvertir en un quadre gairebé terrorífic.
És que té un punt terrorífic.
Aquesta mirada molt penetrant dels dos grangers, no? Ell portant una forca...
Correcte,
no? I llavors, ostres, és que...
I la mirada austera d'ella, vull dir que...
Sí.
Va, i tot això, si ens porta, diguem-ne, al mig oest nord-americà, i amb ell hem vist un quadre que és molt famós, doncs mira, és tan famós aquest quadre com una cançó també molt reconeixible. Old MacDonald Had a Farm.
Home. Old MacDonald Had a Farm. La traduï... Tu l'havies cantat amb com?
Jo l'havia cantat, no em sona a mi, O sigui, la cançó em resulta coneguda, però jo no recordo haver-la cantat, aquesta cançó, Tu sí?
Sí, és que no recordo com era en català. Sí que el Blai em recorda que era La granja de Pepito.
La granja de Pepito?
I a Iaó.
Sí,
ja. Però en català n'hi havia un altre, és que ara no ho recordo. Ja me'n recordaré.
Sí?
Sí, si me'n recordo després t'ho dic.
Doncs el vell MacDonald tenia una granja, que seria la traducció més o menys d'aquest títol. És una cançó infantil anglesa que ens parla d'un granger, dels seus animalets, i com passa amb la tradició oral, acostuma a ser la cançó molt més antiga del que ens pensem. La primera versió oficial va ser composta per un tal Thomas Darfey l'any 1706, és a dir, fa més de 300 anys. I, a més, per una òpera, tot i que amb una lletra diferent i basant-se en una tonada també tradicional, que havia de ser, evidentment, molt més antiga. L'òpera no va tenir èxit, però la cançó sí, que va ser reciclada, ampliada, impresa en cançoners, fins al punt que ha acabat arribant als nostres dies.
Bueno, i que passa aquella cosa que sembla que sigui anònima.
Això mateix.
No?
Ha anat de tradició oral i dius, mira, sembla que... Però mira...
Se remunta...
Això mateix. Aquest senyor la va agafar i l'adoptar, però ell diu que es va basar en una obra, en una tonada tradicional. És una mica com el cant dels ocells, que la gent l'atribueix a Pau Casals, quan en realitat és una tonada tradicional, no? Va, doncs, a aquest punt, diguem-ne, d'arribar fins als nostres dies, doncs, home, la música, però també, evidentment, la literatura, un llibre escrit per un anglès, també amb animals, però molts més sinistres, els que va imaginar George Orwell.
Aquesta fantàstica novel·la que...
Correcte.
Que es va dir... És que ara no sé si en català es va dir La revolta o La rebel·lió dels animals, o potser les dues coses, perquè depèn de la traducció.
Sí.
En tot cas, ho deixaré com a La rebel·lió dels animals.
Uh-huh. Aquesta música que estem escoltant és el tema principal d'una de les diverses versions televisives d'aquesta obra, que és, en el fons, és una despietada sàtira escrita l'any 1945 sobre la corrupció de poder de la Unió Soviètica durant el mandat de Stalin. Però també, evidentment, és un reflex visceral, cruel, de la condició humana, on els animals d'una granja es rebel·len contra els propietaris instaurant una dictadura que acaba sent pitjor. Quan pugen a poder, recordem, els porcs estableixen 7 manaments, entre els quals hi ha: tot el que camina sobre dues potes és un enemic, o tot animal que camina sobre 4 potes o té ales és amic, o cap animal dormirà en un llit, i l'últim, que diu que tots els animals són iguals. Però a mesura que van passant els mesos, no oblidem que, doncs, els manaments es van canviant fins que només en queda un: tots els animals són iguals, però alguns animals són més iguals que d'altres.
És que és boníssim,
és
això.
Molt bèstia.
És boníssim.
És molt, molt bèstia. I ara sembla que de les granges només surtin coses dolentes, però tots sabem que no és cert. D'una de casa nostra va sortir una de les begudes més populars i bones, que em sembla que sempre ve de gust: el cacaolat.
Hombre. Però va sortir d'una granja, el cacaolat?
Doncs sí, els seus orígens, ben origen, sí. Ah. La història del cacaolat comença a Cardedeu, a l'any 1879, quan neix Marc Viader Bas, que va ser un personatge molt inquiet, que va començar a treballar a la granja Comas de Barcelona, situada al carrer Xuclà, i que amb el temps va acabar regentant aquesta granja, fins a punt que ara porta el seu nom. És la granja Viader, que continua al carrer Xuclà i que serveixen, possiblement, la millor xocolata desfeta de
les ciutats. Ah, però dius la granja en el terme...
No, ah, sí, però hi ha un...
En el seu dia... Correcte. Era una granja, i després es converteix en un,
sí,
una mena,
espera,
de bar.
Hem anat aquí per als orígens, perquè ara és una granja, jo sóc molt exigent en la xocolata desfeta, eh?
Ah, sí, eh?
Molt, molt exigent.
Què et trobes i com ha de ser?
Amb aigua, espès, o sigui, xocolata negra,
sí.
I amb aigua, i ben feta, ben presa, eh?
Sí, eh?
I està extraordinària.
Aquesta?
Extraordinària.
La de Viader.
La casa Viader, sí. Bé, doncs, clar, aquest senyor va venir de Cardedeu, es va posar en aquesta granja, i un cop posat en el, diguem-ne, en el negoci, va començar a comprar granges com les que, amb el sentit estic del terme, i el 1925 va fundar la casa Letona. I anys més tard, el seu fill, Joan Viader, se'n va fer càrrec, i va ser ell, després d'un viatge de negocis per Hongria, que va descobrir les possibilitats del cacau barrejat amb llet i sucre. I el desembre de l'any 1931 va patentar un nom i un procediment, el cacaolat.
Déu-n'hi-do, eh?
Fantàstica.
Quina història.
És una història magnífica.
Fantàstic.
Va, i d'una granja amb vaques a una altra, però amb lleons. La de Hollywood.
O sigui que, perdona, Hollywood, l'inici és una granja?
No. Ah. No, que a Hollywood hi havia una granja de lleons.
Ah, de lleons! Ah, i d'aquí s'expliquen moltes coses. Bueno, perquè no sé si és una granja o una reserva animal.
No, era una granja perquè es batejava així, eh? O sigui, el rètol d'entrada era Gay's Lions Farm. Gay's era el nom del propietari, eh? És una història també fascinant, que comença a Anglaterra, a principis del segle passat, i que té dos protagonistes que són una parella, Charles i Muriel Gay, amants dels lleons, i que van decidir anar a Hollywood per muntar una granja. Es van gastar tots els seus estalvis per comprar 3 lleons per ensinistrar-los i llogar-los per fer pel·lícules. Estem en el Hollywood de més esbojarrat, més fluorescent, de principis del segle passat. La idea va ser tot un èxit i en pocs anys aquests 3 lleons es van convertir en 57. De manera que els Gay van comprar un immens terreny que va estar obert al públic, tot i que va ser molt més famós, evidentment, perquè hi anava tothom, no només els productors, sinó també estava obert al públic. D'entre els lleons que es van fer servir per pel·lícules,
ara,
evidentment, les del Tarzan...
Sí, eren seves totes, eh?
Eren seves, i evidentment el símbol suprem de la productora més gran de Hollywood, la Metro Goldwyn Mayer.
Era el lleó de la Metro, era seu, no?
Era seu, efectivament.
Mm, està bé.
Va, i no de la Metro, sinó de la casa Arnand, acabem amb una pel·lícula, Chicken Run.
¿Se han preguntado alguna vez lo que hacen las gallinas cuando nadie las ve?
¡Operación camuflaje!
Ninguna gallina escapa jamás de la granja Tweedy.
Que fantàstica és aquesta pel·lícula, sí. I que fantàstiques les pel·lícules de la factoria Aardman, que són aquestes que fan el stop motion, i diria que és stop motion, suposo.
Sí, amb plastilina.
Amb plastilina, molt clàssica.
Sí. No, aquesta és una de les obres mestres de l'estudi Aardman, dirigida per Peter Lord i Nick Park, que al nostre país es va subtitular com Evasió a la granja, i que rodada l'any 2000 explica la història, doncs això, d'unes gallines que es van escapar quan intueixen que acabaran convertides en pastissos. És una pel·lícula molt divertida, molt enginyosa, que es pot trobar a Prime Video i a Netflix, i que el seu visionat i la seva revisió és més que recomanable.
Em recordava el Blai que crec que Netflix ha d'estrenar després de festes, o sigui, després de Nadal, no sé si el gener ja, suposo, Chicken Run 2.
Què dius ara?
Amanecer de los Nuggets.
Home, el títol és prometedor, eh?
Nuggets de pollo, o què són?
El títol és prometedor, eh?
Però es dic que aquesta, el Chicken Run, està a Prime i a Netflix.
Això mateix, sí.
Doncs bé, avui que hem visitat una granja, que no deixa de ser també, Beorlegui, no sé si estàs d'acord, com una mena de lloc comú del que farem el dia que ens retirem.
Correcte.
Oi? que això també s'ha treballat en moltes pel·lícules dient, bueno, potser no és tan fàcil com et penses.
Però fixa't, és un lloc comú del futur, però també del passat. Mm-hmm. Quan comença Memòries d'Àfrica, l'Isaac Dennison dient, jo tenia una granja a l'Àfrica als peus dels pujols de Ngong, quan la modulada veu de la Rosa Grignon diu això de doblar la Meryl Streep a Memòries d'Àfrica, doncs és evident que és això, és un lloc comú del futur, però també evidentment del passat, més idealitzat del que ens podem arribar a pensar.
Molt idealitzat. Un jo no, dia jo no em trobareu i tindré una granja no sé on fent formatges. Bueno, escolti'm, ja informis primer, que encantats de la vida, que hi hagi moltes granges de formatges, però que és una feina dura, també tant, hauríem de tenir en compte, com si fos un lloc d'un retir espiritual. No, perdoni, se'ls va allà a treballar, Bé, Orlegui, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada ben forta.
Igualment, Mutó, que vagi bé.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuitiu.
RAC1.cat.